si comencem la sessió del ple, aquesta sessió extraordinària, amb doncs, els dos punts de l'ordre del dia, que són la proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l'exercici 17 i proposta de resolució de les al·legacions front l'aprovació del pressupost municipal general, les bases d'execució i les plantilles de personal, també per l'exercici 17 i la seva aprovació definitiva. Quedat els portaveus que farem explicació o exposició posicionament polític conjunt i, per tant, el debat es produirà amb una opció d'inici de fins a 10 minuts, no cal que els esgotin tots, crec que són molt eficients quan diuen el mateix en menys temps i, per tant, com a màxim 10 minuts cada proposant o cada ponent i a la rèplica 5 minuts. Per tant, regularem doncs, el temps i, doncs, en primer lloc, té la paraula el senyor Calvet com a proponent dels punts.
Moltes gràcies, alcaldessa. Intentaré cenyir-me també el temps que se'ns ha atorgat. Presentem a aprovació definitiva les ordenances i el pressupost, que és el marc tributari, econòmic i financer de la ciutat per l'any 2017. Creiem que presentem les millors ordenances i el millor pressupost possible, sens dubte. No hi ha dubte, de tota manera, que el que presentem i portem a aprovació definitiva és un instrument que hem de fer bo amb el treball i la implementació de tot el que es disposa en aquestes ordenances i en aquest pressupost al llarg de l'any. L'explicació sobre ordenances i pressupostos, un doble instrument que el que fa és pressupostar l'estratègia definida en el pla d'acció municipal, una estratègia basada en la fortalesa econòmica, en el progrés social, en l'ecologia urbana i en la cultura innovadora. És a dir, volem impulsar l'estructura productiva local, el foment de l'ocupació, volem garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals i de l'Ajuntament, volem contenir la política fiscal, evidentment hem de complir tot el que significa l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, el rati d'endeutament, tots aquells condicionants formals que tenen doncs, aquests instruments, ordenances i pressupost. Volem impulsar polítiques de benestar que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Sant Cugat. Volem desenvolupar un model de ciutat equilibrat i sostenible, un model basat en una estratègia de desenvolupament sostenible, un model basat en tota una sèrie de compliment d'un conjunt d'indicadors pel desenvolupament sostenible basats a 2030, que és una bona mostra del rumb que té un territori, una ciutat, per tal de desenvolupar-se de manera sostenible. I finalment volem promoure la cultura, l'educació i l'esport com a les grans eines de transformació social. El marc normatiu d'unes ordenances i un pressupost és, si m'ho permeten, molt rígid. En les ordenances tenim un conjunt de lleis que regulen tot el que són els impostos i en el pressupost tenim tot un conjunt de principis pressupostaris, es preveuen la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i nosaltres no ens podem apartar en cap cas d'aquest marc normatiu pressupostari. També ho és, conseqüentment, totes aquelles propostes que es fan des dels grups de l'oposició, des dels grups polítics, en quant a les al·legacions que podem acceptar tant a ordenances com a pressupost. Un marc rígid, però que no obstant creiem que ens dona prou flexibilitat i prou capacitat de treball. Quins són els principis pressupostaris de la proposta que portem a aprovació definitiva? L'equilibri, evidentment, entre els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries, l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, ho hem comentat, la plurianualitat, és a dir, hi ha inversions que van més enllà del propi exercici del 2017 i, per tant, i algunes que venen d'exercicis anteriors i, per tant, tot això s'ha d'enquadrar perfectament amb aquesta temporalitat, la transparència, l'eficiència en l'assignació de recursos públics, la responsabilitat en el compliment de la llei, de nou, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, també la normativa europea, i la lleialtat institucional, és a dir, que les actuacions seran adequades a l'impacte, al respecte a les competències i, evidentment, als interessos públics. Quin és el context del pressupost 2017? La regla de la despesa no pot ser superior a l'1,87. Perdó, al 2,2. És la xifra que tenim per l'any 2017. El pressupost que presentem, aprovació definitiva, situa aquesta regla de la despesa en 1,87%. Per tant, estem en compliment i per sota del que és aquest màxim autoritzat de despesa d'una administració local. La diferència entre ingressos corrents i les despeses corrents, que és de 9.227.000, ha de ser més gran o igual que l'import que dediquem a amortització de préstecs. El que se'n diu l'estalvi ordinari s'ha de poder dedicar íntegrament, si ultrapassa el que es dedica a amortització de préstec, que es pot portar cap a inversions, però en aquest cas, diguéssim, el quadrem pràcticament a l'euro, 9.227.000 contra 9.149.000. Aquesta és una regla fonamental que nosaltres complim en el nostre instrument, amb el nostre pressupost. Evidentment, l'ingrés total ha de ser igual a la despesa total, això, si no fos així, no el podríem ni presentar, i finalment aquest instrument també ha de disposar en el seu contingut d'un endeutament inferior al 75%, que també complim abastament. Continuant amb la contextualització del pressupost 2017 i pel que fa al capítol d'ingressos, i com sempre hem fet al llarg de tots els pressupostos que s'han aprovat en exercicis recents, hem mantingut un principi de prudència en la previsió d'ingressos. Si féssim una explicació del que han estat el pressupost inicial i els drets reconeguts nets en la liquidació del pressupost des del 2012 fins a aquest any, veuríem com sempre hem acabat, diguéssim, millor del que havíem pressupostat. Aquest és el criteri de prudència financera que volem mantenir i que creiem que és la base del que expliquem com a una bona planificació urbanística, però també econòmica i financera, que ens permet com a ciutat aprofitar oportunitats en moments doncs, diguéssim, d'activació econòmica. L'any passat, per exemple, vam pressupostar 110 milions d'euros en ingressos, segurament quedarem amb drets reconeguts d'un 113, aquest any pressupostem inicialment 112. De totes maneres, la contextualització, seguint en la contextualització d'aquest pressupost, ens obliga a posar en relleu, a tornar a explicar que una part dels recursos d'inversió els hem de dedicar a les expropiacions de zones verdes i altres conceptes urbanístics que en aquesta ciutat, emmarcada en el Pla General Metropolità, pesen. Concretament, en el pressupost de 2017 hi ha previst encara uns 5 milions d'euros que estan finançats amb un endeutament extraordinari que vam assolir el 2016 per fer front a aquestes expropiacions, amb aquests conceptes urbanístics. En total, pel que fa referència estrictament a l'Ajuntament, 132 milions d'euros en ingressos, 132 per tant en despeses, no desglosaré el pressupost en els seus diferents capítols, però a això hi hem d'afegir, evidentment, doncs, el pressupost del patronat, de l'OAM, de l'IGPSI, del Cugat.cat, de Promusa. Seguint amb una mica d'explicació del que són aquest pressupost, voldríem destacar quatre o cinc inputs, si m'ho permeten. Un primer, que seguim amb la línia d'increment als ajuts d'habitatge. Saben que doncs, tenim tota una línia d'ajuts i bonificacions tant a les persones majors de 65 anys com a les famílies monoparentals, com a les famílies nombroses. Hem incorporat aquest 2016, fruit del pacte de l'acord d'estabilitat pressupostària associat el 2015 amb Esquerra, més les ajudes també a les persones i famílies amb escassa capacitat econòmica. També tenim les ajudes al que són, diguéssim, els habitatges que es posen a lloguer a través de l'oficina local d'habitatge, la borsa d'habitatge. Tot això, juntament amb les mesures actives, diguéssim, de promoció d'habitatge, fan que aquest capítol de l'habitatge social sigui especialment destacable. Crec que és de justícia que ho subratllem. Les inversions al pressupost, destacar que, ja ho he dit abans, hi ha una partida important destinada a les exposicions de zones verdes, però a continuació hi ha tot un conjunt d'inversions, algunes d'infraestructures, d'equipaments culturals, esportius, doncs, importants, algunes altres territorialitzades en els diferents barris, subministrament d'aigua Can Barata, el nou punt verd, evidentment les inversions del barri del Monestir, millores generals de manteniment, carrers, jardineria, millores de mobilitat, instal·lacions esportives, l'IES del Leonardo da Vinci, l'adequació del Teatre de la Unió, la Biblioteca Central, una nova partida per la Sala Polivalent, que ens hem diguéssim, determinat a tenir el més aviat possible, les ajudes, com explicava, i les partides corresponents a habitatge, les partides corresponents a inversions participatives, un conjunt de 19,45 milions d'euros en inversions. És la xifra més alta d'aquests darrers exercicis en inversions, i el que és més important, totes estan finançades, ja sigui en via l'endeutament, ja sigui via l'aportació de la resta d'administracions que lògicament han de col·laborar lleialment amb aquest Ajuntament per la consecució d'aquests objectius d'inversions en equipaments. M'estic referint evidentment a la Diputació de Barcelona, a l'àrea metropolitana, també a l'AMTO i de la pròpia Generalitat, i concretament també tenim inversions previstes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Insisteixo, aquests 132 milions d'euros. No m'estendré més en els detalls del que és aquest pressupost. Si em permeten fer un apunt respecte a les ordenances tenen un gran titular, que és que no hi ha increment en cap impost, en cap taxa, increment zero. Per tant, mantenim l'actual estructura tributària de la ciutat. Hem incorporat algunes subvencions, algunes bonificacions que creiem que van en una línia positiva pel que pretenem que sigui el model de ciutat de Sant Cugat. Per exemple, abans n'he fet referència a la suma, diguéssim, de la rebaixa efectiva que vam aconseguir en l'IBI pel 2016, acollint-nos amb aquella rebaixa del 18% lineal dels valors cadastrals. Aquest any hi hem afegit aquestes ajudes, aquestes subvencions a les famílies amb escassa persones i famílies amb escassa capacitat econòmica. També proposem una lleugera rebaixa en el que és el tipus impositiu de la plusvàlua. Creiem que doncs és una petita rebaixa pertinent. En definitiva, doncs, aconseguim també que hi hagi més diner de butxaca en el carrer, en el conjunt de la ciutadania de Sant Cugat. Un tema molt important i que també volem posar en valor és les bonificacions a l'IBI de tot el que són els equipaments culturals i esportius de la ciutat, i algunes també noves taxes ambientals, concretament doncs, la rebaixa del que és la taxa d'ocupació de la via pública per vehicles, és a dir, la zona blava, pels vehicles que són eficients energèticament. Aquest és el marc que nosaltres presentem, un marc que ha estat doncs, intentat consensuar el màxim possible, perquè si un té, i creiem que és així, un bon instrument, el millor instrument, el que hem de procurar és que després aquest instrument sigui el més àmpliament compartit. I com hem treballat aquest consens? En primer lloc, amb un acord d'estabilitat pressupostària amb el grup d'Esquerra Més, que jo vull agrair especialment. Prové de l'acord d'estabilitat pressupostària signat el 2015 entre el meu predecessor amb aquesta responsabilitat, en Carles Brugueroles, i el grup d'Esquerra Més, de tota l'avaluació que hem anat fent d'aquest acord en el 2016, i per tant, si m'ho permeten, ha estat fàcil des del punt de vista de tracte, des del punt de vista de formalització, poder plantejar que aquesta és la part que no ha estat tan fàcil, perquè en els plantejaments sempre hi ha doncs, mesures que s'han de contraposar i que s'han d'acabar doncs, acordant, però ha sigut possible signar aquest acord de seguretat pressupostària amb Esquerra Més. I insisteixo, ho vull agrair especialment, sobretot a tot el grup, evidentment, però sobretot amb el senyor Bellasenyor, amb el que hem treballat colze a colze durant moltes setmanes per poder-lo fer possible. I a partir d'aquí, i tal com m'ha expressat des del primer moment, també treballant sobre les diferents al·legacions que ens han presentat cadascun dels grups municipals, que han estat moltes de les quals han estat doncs, en fi, molt ben rebudes, perquè són al·legacions positives, pensades, treballades, però que, abans ho deia, el marc rigidíssim d'acceptació d'al·legacions que tenim. Per exemple, a les ordenances no podem acceptar al·legacions que no vagin referides estrictament a allò que proposem modificar, perquè no és que presentem totes les ordenances d'aprovació, sinó que presentem una proposta que modifica algunes ordenances. I per tant, aquest és una primera rigidesa del sistema que ens impossibilita poder acceptar algunes al·legacions, insisteixo, interessants. I el mateix amb el pressupost. Només és possible acceptar al·legacions que facin referència a temes molt formals, a temes de tràmit, a temes d'acreditació als serveis bàsics, a temes d'incompliment d'algunes de les ràtios d'aquestes macro que hem de complir com a pressupost. I això fa que pràcticament s'hagin de desestimar totes. No obstant, n'hem pogut treballar algunes d'una manera, diguéssim, diferent en un cas i en un altre. Només perquè ho sàpiguen, hem tingut en ordenances un total de 62 al·legacions, sumatori de les diferents al·legacions que ens han presentat els grups, vostès, de les quals n'hem estimat, i formen part del dossier que de fet portarem a aprovació, 5. Sembla una xifra baixa respecte a 62, però és que, diguéssim, nosaltres ja hem explicat que de les al·legacions que ens han presentat els grups ja estan recollides, parcialment o totalment, amb les actuals ordenances, un total de 15. Un total de 16 no s'ajusten a llei o normativa, per tant, no les podem acceptar. I n'hi ha un total de 11 que corresponen no tant a impostos o taxes, sinó a preus públics. I per tant, doncs, no són objecte de debat en aquesta aprovació definitiva d'ordenances i pressupost. Per tant, en total de les 62 n'hem desestimat, formalment desestimades, 15. I per tant creiem que en fi, és una bona mostra del treball que es fa des dels grups i com s'acull des de l'equip de govern. Quines al·legacions hem estimat? Hem estimat al·legacions, dues de Ciutadans, una referida a temes d'ICIO i una altra referida a temes de taxa de residus, no. A l'ICIO no. En el vostre cas és taxa de residus i un tema d'IAE, exacte. Un tema de taxa de residus, perdó, hem proposat, l'al·legació de Ciutadans doncs, proposava rebaixar la taxa de residus als locals comercials de més de 250 metres quadrats. Hem fet una, en fi, una negociació, una negociació dels estrictes termes en què es va presentar l'al·legació i finalment l'al·legació que s'ha recollit és la rebaixa del 6% de la taxa de residus dels locals comercials de menys de 250 metres quadrats i també aquesta bonificació, perdó, de l'IAE per les empreses que adoptin mesures de cogeneració, és a dir, mesures que vagin en la línia de generació d'energia, d'energies renovables, que la teníem ja, aquesta bonificació de 2 anys en un 20% i l'hem passada a que sigui una bonificació del 40% dels 2 primers anys i del 20% en el 3er i 4er any. També s'ha acceptat dues al·legacions d'Iniciativa Verds, una bonificació referida, en aquest cas sí, a la taxa de residus, és una bonificació molt suggerent. El que es proposa és rebaixar un 30% de la taxa de residus d'aquells comerços que utilitzin bosses de paper reutilitzables, envasos de vidre reutilitzables. Això serà, i ho hem parlat en comissió informativa, difícil de gestionar, però alhora és molt suggerent, va en la línia del que pretenem que sigui aquesta ciutat, una ciutat sostenible, i per tant haurem d'establir els mecanismes adequats, això amb la regidoria de comerç, que permeti doncs, explicar-ho, que permeti avaluar-ho, que permeti inclús doncs, acabar fixant un distintiu, però al final que els comerços que adoptin aquesta mesura puguin tindre aquesta rebaixa del 30% en la taxa de residus. I una segona al·legació, que també és ambiental, que va en la línia d'incrementar les bonificacions que ja tenim establertes en l'ICIO per tot el que es podríem anomenar construcció sostenible. Ja en tenim el 95% sobre instal·lació de plaques solars i en tenim una de fins al 60% per tot el que fa referència a altres aspectes de construcció sostenible, des de materials, obres de rehabilitació per aïllar, etcètera, etcètera. Aquestes que tenim el 60% les incrementem fins al 90%. Per tant, tenim un paquet de bonificacions a l'ICIO importants en matèria ambiental. Finalment, la cinquena al·legació acceptada és del Partit Popular, que és la d'incrementar la bonificació de l'ICIO a aquelles empreses que presentin programes de generació d'ocupació. Aquesta bonificació de l'ICIO, que actualment era del 30%, la passarem al 50% en funció de l'al·legació presentada i els estudis econòmics que hem fet per tal d'avaluar-ne el seu impacte. Hem acceptat en la seva filosofia altres al·legacions, i aquesta és una conversa que he tingut amb la majoria de les persones responsables d'aquest tema. Per exemple, en el cas del regidor no escrit, el senyor Dimitri de Franc, hem acceptat la filosofia d'una sèrie d'al·legacions que ens han presentat, que van més referides a ordenança cívica, que van més referides a temes, diguéssim, de multes recollides en l'ordenança cívica, de cara a poder portar fins al límit possible tot allò que faci referència, per exemple, a la protecció dels animals. Per tant, en aquesta filosofia, no estrictament les ordenances, treballarem en els primers mesos del 2017 per iniciar aquesta línia política. Pel que fa a la CUP, les al·legacions estrictament no n'hem pogut acceptar cap, però sí que hi ha un conjunt de propostes referides a la tarificació social, hi ha un conjunt de propostes referides a tot el que són ajudes a les persones en situació d'atur, que algunes de les quals ja les tenim, algunes de les quals ja les estem treballant, i la voluntat és seguir-ho treballant. Ja saben que hi ha tota una línia engegada per poder treballar la tarificació social en base a la targeta ciutadana o carnet de renda. Doncs tot allò que ens han proposat des de la CUP, tenim el compromís, volem comprometre'ns a recollir-ho i poder anar treballant per avançar el mateix amb els temes d'ajudes a les persones en situació d'atur. Tot això emmarcat, insisteixo, sempre en l'acord d'estabilitat signat, estabilitat pressupostària signat amb Esquerra Més, i m'he deixat pel final el que ha sigut també una apreciació sobre el conjunt d'al·legacions que ens va presentar el Partit dels Socialistes, el senyor Pere Soler, tant a ordenances com a pressupost, que es va veure que es podien no tant acceptar, no tant estimar per incloure d'ofici, sinó treballar precisament al llarg del 2017. Són temes variats, tant pel que fa a ordenances com en temes de pressupost. Suposo que el senyor Pere Soler explicarà el detall, prefereixo que ho faci ell que no jo, que si no em passaré molt de temps, i aquesta línia de treball definida amb el PSC també l'hem plasmat en un document signat d'acord pressupostari basat en el pacte, diguéssim, en l'acord de pressupostària signat prèviament amb Esquerra Més. Creiem que són elements que es complementen i que fan que encara disposem d'una millor eina, d'una millor capacitat de treball d'aquest marc tributari, econòmic i financer per la ciutat. Pretenem que sigui el millor possible. Jo, amb l'explicació inicial, alcaldessa, ho deixaria aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Calvet. Doncs ara donarem el torn als diferents grups i jo sí que els volia, per avançada, fer un agraïment en primer lloc al grup d'Esquerra Més per la responsabilitat en relació a garantir la governabilitat i, per tant, l'estabilitat d'aquest pressupost i de la ciutat. Per tant, un agraïment per avançat. En base a aquest acord marc que sosté el govern amb Esquerra Més, hem mirat de sumar al màxim d'oportunitats, de possibilitats. Creiem que hem d'atendre també la diversitat que està representada en aquest plenari i, a més, que s'han presentat propostes molt interessants per part dels diferents grups de l'oposició. Per això també celebro que haguem pogut, conjuntament amb el PSC, fer aquest tràmit d'acceptació d'al·legacions i així com acceptar les al·legacions dels altres grups. Per tant, els dono a vostès la paraula. En primer lloc, senyor De Franc, té la paraula.
Bueno, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, ha habido varios considerandos en esta decisión. Primero, que el gasto no ha sido negativo para nada. Tenemos un incremento de dinero, se puede decir, un flujo de dinero en la ciudad. Después de revisar y consultar con diferentes organizaciones, ciudadanos, los presupuestos en el marco de lo que se podía hacer sin sacar la documentación y hacerla pública. La gente en general, cuando revisaba las partidas, me decían son unos buenos presupuestos desde el punto de vista de lo que se ha venido haciendo, de lo que cabía en la responsabilidad de cada persona o cada organización que lo revisó. Bueno, considerando también que las ordenanzas fiscales, como decía el señor Calvet, aunque no entraron por la vía ordinaria, son un conjunto de ordenanzas que hablaban más bien de civismo, como por ejemplo podría ser el aumento de las sanciones a los contaminantes vertidos en la red fluvial, el abandono de coches en la vía pública, que llega a ser un problema de la ciudad, abandono de desechos en la vía pública, también a nivel de runa, impuestos a grandes espectáculos que pueden traer una mayor justicia tributaria a la hora de encender o de pagar otros gastos, indirectos, como pueden ser el funcionamiento de la policía, de protección civil, ¿cómo se llama? Mayores impuestos al abandono de los animales en la vía pública, de los venenos que se ponen también para los animales en la vía pública. Grabar mucho más esto de aquí como un elemento disuasorio para que la gente no se siga permitiendo hacer estas prácticas. Todo esto ha sido bien acogido, ha sido encabido y yo creo que lo podremos trabajar en los próximos meses. También considerando que ya a nivel, eso a nivel de ordenanza, un poco a nivel de presupuesto, que por ejemplo se revisaban las partidas y por ejemplo el Plan General de Habitacha, que el año pasado no estaba porque llegó ahora, porque se actualizó ahora, va a contemplar una partida específica para él. Esto de aquí es una ley muy avanzada que tenemos en Cataluña y que ahora el ayuntamiento ya tiene un presupuesto fijo para este elemento. Revisando otras partidas como de medio ambiente, que no se han hecho ningún recorte en políticas de integración a los inmigrantes, a los Novingut. También considerando que el gobierno ha tenido la sensibilidad de tomar esta medida del centro de acogida de animales, dotando de 100.000 euros la construcción del nuevo centro, y que también se negociará en los próximos meses el aumento de las becas de guardería Bresol. Una vez tengamos los resultados de cómo ha ido la tarifación social, yo creo que no podemos hacer otra cosa más que trabajar propositivamente para seguir ahondando en estos cambios positivos. Y les podría hablar de algunas críticas también, pero para no alargarme más, de cuestiones dirigenciales, de por ejemplo el gasto en comunicación y esto de aquí, que todavía tenemos que arreglar unas cuantas cosas, pero que no se va por el mal camino. También como una consideración ya especial, es que los impuestos de una ciudad o los recursos de una ciudad no solo deben venir de impuestos como el IBI, como el ICIO, sino que en un futuro también con hechos como la remunicipalización del agua, las empresas municipales también algún día pueden comenzar a generar verdaderamente beneficios para la ciudad, lo que no nos haría tan dependiente de la burbuja inmobiliaria o de estos impuestos que vienen productos de la construcción. Y esto de aquí, esta mentalidad, esta propuesta para el futuro, sería una verdadera revolución en la forma de hacer que tienen las ciudades en toda Cataluña. Y por eso el anuncio del voto a favor en los presupuestos municipales y las ordenanzas.
Moltes gràcies per part del Partit Popular, senyor Benejam.
Gracias, señora alcaldesa. En cuanto a los presupuestos, nosotros lo primero que vamos a hacer es reconocer que las políticas implantadas por el Gobierno de España desde el año 2011, que empezó su gobierno y había empezado ya un par de años antes la crisis económica, han permitido o han tenido como resultado la mejora de la situación económica en general en nuestro país que a día de hoy tenemos. La mejora de la situación económica ha supuesto un incremento en la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, también en el nuestro, al tener mayores ingresos fruto al aumento de la actividad económica, comercial y empresarial, de la creación de nuevos puestos de trabajo, de la reactivación del consumo y del repunte de sectores importantes como el de la construcción y el del mercado inmobiliario. Del periodo de crisis del que estamos saliendo nos han quedado a nivel nacional algunas consecuencias negativas que lastran la recuperación económica. La principal es, a nuestro modo de ver, el alto índice de desempleo. Aunque en nuestra ciudad la tasa de desempleo no es relativamente alta, quizás por tristes fenómenos como el éxodo de la juventud, por ejemplo, también puede ser una de las causas por las que no sea alta, otras ciudades o países en busca de oportunidades, se van a otras ciudades o países en busca de oportunidades, debe ser una prioridad de este ayuntamiento facilitar los instrumentos que permitan dar salida a las más de, a los más de 3.000 vecinos de San Cugat que a día de hoy se encuentran en el paro. La reforma del mercado laboral se ha mostrado como un instrumento eficaz para la lucha contra el desempleo, aunque es también obligación y deber de diligencia de la Administración pública colaborar con las pymes y los autónomos para que puedan darse las condiciones que faciliten este, que este empleo sea cada vez de mayor calidad. En San Cugat, la situación económica de la mayoría de nuestros vecinos nos permite contar con un flujo importante de capital con el que hacer frente a los gastos propios del funcionamiento ordinario de la ciudad y del ayuntamiento, ayudar a las familias más necesitadas de nuestro municipio y promocionar cada vez más la cultura, la cultura y el deporte. No obstante, la gestión de los recursos de los que dispone el ayuntamiento no siempre responde a lo que, a nuestro entender, deberían ser las prioridades de esta Administración. En este sentido, en primer lugar, los ingresos que percibe este ayuntamiento deberían contemplar una mayor rebaja del impuesto del IBI. Creemos que hay margen para reducir el importe de este impuesto reduciendo el tipo impositivo. Ya hemos visto que ha habido modificaciones que han permitido ya reducirlo de los valores catastrales, pero creemos que en el tipo impositivo se debería incidir más o se debería haber subido menos a la hora de compensar esa reducción de los valores catastrales para que, en general, los recibos del IBI pudieran ser un poquito más bajos de lo que lo son hoy día. Una vez más, tenemos que insistir en la injusticia que supone también el cobro de la tasa de alcantarillado, dado que en años anteriores, si no recordamos mal, fue en el año 91, ya se introdujo un importe en el impuesto de bienes inmuebles por este mismo concepto, por el alcantarillado, lo que podría suponer, a nuestro modo de entender, una doble imposición. En segundo lugar, las partidas de gasto deberían enfocarse a la consecución de 5 grandes objetivos que, en líneas generales, coinciden con los que establece el Plan Estratégico Municipal de 2015 a 2019 y que son principalmente la sostenibilidad económica, la prestación eficiente de servicios públicos, las políticas de ayuda a la familia, el fomento del empleo y la empresa y la promoción de la cultura y el deporte. La sostenibilidad financiera, mejorando la situación financiera del ayuntamiento mediante la reducción de la deuda. La reducción del tipo impositivo no tiene por qué suponer una bajada de los ingresos, sino más bien una estimulación de la actividad económica, favoreciendo la creación de nuevas empresas, el empleo o el consumo. Eso acaba por compensar al contar con un mayor volumen de contribuciones. Conseguir una mayor eficiencia en la prestación de los servicios básicos de San Cugat. Los recursos son limitados, por eso es necesario gestionarlos bien, invertirlos en donde es más necesario y de la manera más eficaz. No pretendemos que los servicios públicos generen beneficios. Somos conscientes de que los servicios públicos son casi por definición deficitarios, pero tenemos que procurar que todo el dinero invertido sea en beneficio del conjunto de la ciudadanía, aportando un mayor grado de satisfacción por los servicios que presta esta Administración, de modo que cada vez más tengan el convencimiento de que hay un equilibrio justo entre lo que pagan por sus impuestos y los servicios que a cambio reciben. Las ayudas a la familia. Tenemos una concejalía de familia que lleva pocas iniciativas y tampoco incorpora nuevas propuestas para ayudar a la principal institución que ha ayudado a superar la crisis en estos últimos años, la familia. En efecto, la familia ha sido la gran damnificada por los estragos de la crisis y ha sido gracias a ella que miles de personas han podido salir adelante estos años. La solidaridad y entrega de la familia ahorran a la Administración millones de euros en políticas sociales. Es, por tanto, de justicia recompensar lo que la familia aporta a la sociedad, pero aún más sería una torpeza por nuestra parte no potenciar una herramienta que se ha mostrado tan útil para la cohesión social y en la lucha contra la exclusión social. Y la realidad es que no hay una sola partida presupuestaria destinada al desarrollo de políticas de ayuda a la familia. Aumentar el gasto en ayudas a la familia es invertir en servicios sociales, salud pública, educación y progreso. Y en el principal activo de nuestra ciudad, las personas. Las políticas de promoción a los emprendedores y ayuda a los autónomos y a las pymes. En este presupuesto faltan más líneas de ayuda a los emprendedores que les permitan dar continuidad a sus proyectos y hacer frente a los problemas más que verdaderamente les afectan. Y partidas específicas destinadas a simplificar y agilizar los trámites administrativos al iniciar una actividad o en la relación diaria con la Administración. Los principales agentes de nuestro tejido económico y empresarial son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Ellos son los grandes generadores de empleo, el motor de nuestra economía y su progreso es el progreso de nuestro estado del bienestar, la mejor garantía del pago de las pensiones y el mantenimiento de los servicios públicos. No cabe duda que la Administración debe hacer cuanto tenga en su mano para promover el mayor número de, para remover el mayor número de obstáculos que estos profesionales encuentran a la hora de llevar a cabo su actividad económica, también en los ayuntamientos. Conseguir que los recursos invertidos en la promoción de la, conseguir que los recursos invertidos en la promoción de la cultura y el deporte sean más eficaces, lo que significa un mayor número de personas, que un mayor número de personas pueda beneficiarse de las instalaciones de que dispone la ciudad y poder disponer también de un amplio variado y variado abanico de actividades que responda a sus preferencias particulares. No es cierto que el incremento de impuestos indirectos esté perjudicando a la cultura. Los datos que este año muestran un incremento en el consumo de bienes y servicios culturales. Cuando hay un producto de calidad, la gente responde. Es, por tanto, necesario suscitar las ayudas necesarias para promover la creación de bienes y servicios culturales de calidad y fomentar la aparición y el desarrollo de nuevos talentos. Lo que hemos dicho antes respecto a los servicios públicos es igualmente aplicable al arte, la música o la literatura. Las personas tienen que poder llegar al convencimiento de que hay un equilibrio justo entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio. En otro orden de cosas, queremos poner en valor la importancia de este ayuntamiento de la sostenibilidad medioambiental. Para ello hemos hecho aportaciones en las alegaciones a las ordenanzas fiscales. Alguna ha sido tomada en este sentido, no relativa al medio ambiente, y por eso nos gustaría que se hubiera tomado, a pesar de que el Gobierno ya ha tomado alguna iniciativa en este sentido con respecto a los vehículos, por ejemplo. Y con respecto a las ordenanzas, por último, si bien es cierto que el presupuesto 2017 que nos propone el equipo de Gobierno trata de dar una respuesta a los objetivos del Plan Estratégico Municipal con intención de responder a lo que demandan los ciudadanos de San Cugat, no es menos cierto que hay una serie de desajustes en el presupuesto que distorsionan la posibilidad de dar cumplimiento a estos objetivos de la manera más eficiente. Y hemos tratado de poner de relieve dichos desajustes en nuestro escrito de alegaciones al presupuesto que hemos presentado, esperando que sean tenidas en consideración y finalmente aceptadas. Como no ha sido posible, nosotros votaremos en contra del presupuesto. En cuanto a las ordenanzas fiscales, nosotros hemos presentado muchas alegaciones y de variada temática. Por ejemplo, las más importantes, aumentar del 50 al 75% en el IBI el porcentaje de bonificación de la cuota del impuesto a los inmuebles que constituyen objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción inmobiliaria y que no figuren en su inmovilizado. También se ha propuesto aumentar el porcentaje de la bonificación de la cuota del impuesto a las familias numerosas con ingresos inferiores a 12.000 euros al 99%. Y a las familias numerosas con ingresos superiores a 12.000 euros, pero inferiores a 18.000, al 90%. También se ha propuesto aumentar los topes de valores de inmuebles para los que constituyen vivienda habitual, porque hay esos topes fuera de los cuales no operan las bonificaciones. Hemos propuesto aumentarlos, dada la problemática que tienen algunas familias numerosas que, al necesitar espacio para los miembros de la unidad familiar, tienen inmuebles que tienen un valor catastral alto, pero no tienen unos recursos económicos en renta lo suficientemente altos como para poder pagar estas cuotas de impuestos. Y, por lo tanto, sugerimos el aumento de estos topes económicos. También hemos propuesto una bonificación del 95% a familias numerosas con personas a cargo. No ha sido estimada y desearíamos que en próximos ejercicios fuera estimada. Con personas a cargo se refiere a discapacitados o personas mayores que estén a cargo de la familia y que vivan en la misma vivienda. También reducir el tipo impositivo al 0,41%, lo cual supondría una gran rebaja. Pero entendemos que, si bien es difícil llegar a ese 0,41% de golpe, sí que tendría que ser un objetivo gradual durante el mandato. En el impuesto de actividad económica también hemos propuesto rebajas del 25 al 50% en la cuota a favor de empresas que hayan incrementado su plantilla de forma indefinida. Hemos propuesto una rebaja del tipo impositivo en la plusvalía municipal del 25% y la ampliación de la bonificación al 95%, de 2 a 10 años, de la bonificación del 95% de la plusvalía para la consideración de vivienda habitual en transmisiones mortis causa.
Ha d'acabar, senyor Benegem.
Perdón, acabo. Rebajar el tipo impositivo del ICIO del 4 al 3,5% y bonificar, y esta sí que ha sido aceptada, y agradecemos al Gobierno que haya aceptado, aunque no se hayan aceptado más alegaciones, bonificar del 50% de la cuota del ICIO a favor de empresas, de obras, que desarrollen actividades económicas y profesionales y que comporten la creación de ocupación. Gracias.
Gracias. Té la paraula el senyor Soler.
Sí. Parlem de... Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Parlem de pressupostos, parlem d'ordenances fiscals, d'increments, de bonificacions, de taxes, d'impostos, però també del que volem fer en el proper any. És d'això del que es tracta. No només el pressupost, no només hi ha xifres, sinó també hi ha una estratègia darrere i hi ha una intencionalitat. Per tant, el nostre partit el que farà serà una explicació política d'aquest acord de pressupost que ha assolit amb l'equip de govern, amb la voluntat de, doncs, això, de fer una ciutat millor i de poder servir millor els nostres ciutadans. Mira, jo, si m'ho permeten, al començament de tot, el nostre partit no té costum de votar favorablement als pressupostos. Ahir parlava amb el primer alcalde de la ciutat, el senyor Àngel Casas, no recorda ell que el nostre partit a l'oposició hagi votat mai favorablement als pressupostos. I per tant no tenim cultura d'inserir ni d'aprovar uns pressupostos. Per tant hem hagut de canviar aquesta cultura, hem hagut de canviar el nostre discurs, però també és veritat que les coses les han posat fàcils. Hi havia una bona base, hi havia un pressupost, una base de pressupost inicial bona, que nosaltres ja públicament en la seva tramitació inicial ja vàrem estimar que era una bona base i que per tant a partir d'aquí el que hem intentat és complementar i implementar a partir de la rigidesa pressupostària, doncs ens permetia tant en ordenances com en el pressupost, en les partides pressupostàries. En segon lloc, deixi'm agrair als companys i companyes del meu partit que ens han ajudat a fer aquest document i aquestes propostes. Jo crec que és de rebut. En un partit ningú treballa sol, de la mateixa manera que també agrair a l'Ajuntament i a tot l'equip, doncs, que han fet també aquest pressupost i que ens han facilitat la feina, i no només això, sinó que a més han hagut de llegir-se i estimar-se i quadrar les al·legacions per tal de si s'estaven fent o no s'estaven fent, la possibilitat que hi havia. Per tant, agrair. I en darrer lloc dels agraïments, agrair-li al senyor tinent d'alcalde, al senyor Damià Calvet, la seva predisposició, que al llarg d'algunes setmanes doncs, hem estat treballant en aquest sentit i que ha propiciat aquest acord. Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió, nosaltres hem realitzat aquestes aportacions, aquestes al·legacions, aquestes iniciatives amb l'objectiu de fer una ciutat, evidentment, millor, més amable, més sostenible ambientalment, que sigui més vertebrada, que ajudi a cohesionar millor els nostres barris i els nostres nuclis urbans, aquestes polaritats que estan en creixement i que a la vegada doncs, s'incrementi o es potenciï l'habitatge com a eix social també de la nostra política. I a més, doncs, vestir-ho tot amb aquesta tarifació social que en diem i que ens ajudi doncs, a fer més solidària la nostra ciutat. Creiem que, com he dit, que és un bon pressupost i que, per tant, la seva tramitació quasi està assegurada amb el suport que s'ha fet prèviament en aquest ple i que, per tant, tirarem endavant i nosaltres, amb les nostres iniciatives, estarem amatents doncs, que es puguin arribar a realitzar. Els hi dèiem, estàvem còmodes amb la base, de ben segur que estarem còmodes al llarg d'aquest exercici 2017 per poder implementar. I nosaltres què hem fet? Doncs hem fet unes propostes basades en tres eixos. Un, amb l'eix social, de cohesió social i econòmica. El segon eix, amb temes d'equipaments i sostenibilitat. I el tercer eix, amb temes de proximitat, barris i mobilitat. I els hi citaré algunes de les qüestions que per nosaltres han estat positives, com per exemple tot el tema parlem de la vessant econòmica, tot el tema de les bonificacions sobre la taxa del servei de clavegram i aquest treball que hem de fer a posteriori en aquest sentit, o com impulsar la segregació de la taxa d'escombraries del propi IBI, intentar l'estudi per tornar al que ja teníem si no recordo malament, estem parlant de l'any 99-2000, una cosa així, que es va ser que es va unificar la taxa, i d'aquesta manera doncs, podrem també aplicar conceptes de tarifació sobre aquesta taxa segregada, o posar sobre la taula també un estudi per un pla d'ascensors amb aquells edificis de la nostra ciutat que per la seva bellesa doncs, no tenen, i que si tècnicament és possible doncs, hauríem d'intentar, això no vol dir que hi hagi d'haver-hi desemborsament per part de l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament estigués amatent el que ja s'està fent des d'altres administracions en aquest sentit. O, per exemple, avançar cap a aquell carnet o abonament únic de piscina de la Rambla del Celler, que ja ho vam intentar en el passat mandat i que no va ser possible. Però també altres qüestions, com l'intent d'un pla de mecenatge destinat als ingressos de les entitats, o incidir en l'adequació i adaptació dels preus públics del patrimoni municipal escolar en funció de la renda, que s'està treballant ja a través del que s'ha fet aquest 2016, o bé implementar una auditoria de responsabilitat social sobre aquelles empreses que tenen contacte, com s'ha fet en mocions en el nostre municipi. Per tant, volem posar-hi incidència. També una de les propostes i treballades va ser intentar avançar en una homogeneïtzació dels criteris de les bonificacions i de les subvencions de tot el nostre espectre de taxes i d'impostos. L'equiparació també d'aquesta igualtat entre famílies monoparentals respecte a les famílies nombroses, o, per exemple, aspectes lligats al IAE per tal de consolidar i impulsar la creació de nous projectes empresarials, o la destinació d'una part de l'IBI comercial a promocionar el comerç de la ciutat, o tot això va implementat amb el que nosaltres tradicionalment anomenàvem la taxa zero. És un concepte que està allà a sobre, però que és avançar en això. Respecte als equipaments, i donada la posada en marxa del pla d'equipaments recentment, el que haurem de fer doncs, també és intentar veure realment com s'ha d'implementar aquest pla d'equipaments, però també el manteniment dels existents. Hi ha molts que se'ns passen, i això la tinenta d'alcalde de Serveis Urbans, que és qui atorga el manteniment, doncs haurien de prioritzar aquests equipaments. O arranjament i manteniment de millores en els barris, com pugui ser la pista poliesportiva de Can Barata, o aquesta definició de Can Quitèria, mantenint l'esperit inicial i proposat pel govern, a veure quin és el resultat final, o continuar la inversió amb l'escola d'art, que ja ho havíem avançat en aquest cas, o altres qüestions com la proposta d'un parc metropolità, tenint present doncs, que hi ha informacions que s'hi podria desenvolupar, o nous espais de recollida selectiva en determinats barris, o bé el que nosaltres sí que vam fer, un dels productes estrelles, per dir-ho de manera, del nostre programa electoral, la parada central d'autobusos de Sant Cugat. Almenys dissenyar-la, intentar reubicar-la, intentar treballar-hi. Mira, hi ha un altre dels aspectes que ens sentim especialment orgullosos o contents o satisfets d'aquest treball, que és a partir del plantejament del senyor Àngel Casas i la seva voluntat d'intentar incidir sobre bonificar aquells que intentin emetre menys CO2 a l'atmosfera, doncs en aquest sentit doncs treballar cap a una ordenança fiscal en un futur que això es pugui resoldre a partir de lo que seria la bonificació de la instal·lació dels equipaments aquests que, diguéssim d'alguna manera, intentin fer que la CO2 no s'escapi. I, per tant, aquesta amortització d'aquests equipaments doncs, seria l'òptim. Altres mesures, atenent la proximitat i els barris i la mobilitat, com hem dit, doncs, referint-nos, evidentment, doncs, tot allò que ja està en marxa, però posar-hi l'ullada, doncs, el pla de voreres, l'enllumenat públic, i una cosa important, que per exemple són l'accessibilitat i la millora a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat, de la nostra ciutat, com puguin ser l'Hospital General o el que vam estar parlant de l'estació de Floresta, almenys alguna solució, i també l'accessibilitat a l'estació de Renfe de Bullpalleres. Hi ha una qüestió que també el nostre partit fa temps que va perseguint, que és la senyalística d'accés als barris, és a dir, que estiguin ben senyalitzats, que la gent sàpiga a quin barri va i a quin barri es troba, I altres temes, doncs, que van lligats ja no només...
Un minut.
Estic acabant ja, senyora alcaldessa. Altres qüestions que van lligades a la mobilitat, com poden ser intentar aplicar els criteris de la T16 que està aplicant actualment l'ATM, doncs aplicar-ho en el bus urbà, la prova pilot del anhelat que ja està posat en el pla de mobilitat del transport compartit o transport a demanda, en aquest sentit, tot el tema de reestudi de zones blaves i verdes i, evidentment, un intent de reubicació de les parades de taxi. Amb tot això, el nostre grup ha intentat sumar, no ha intentat trencar absolutament res, sinó que a la vegada ha intentat complementar, millorar i posar l'accent sobre la taula amb la voluntat que el nostre partit té ganes de construir la ciutat per fer-la més amable. Gràcies.
Gràcies. Per part de l'iniciativa té la paraula el senyor Gutiérrez.
Bé, bona tarda. Bé, nosaltres, en primer lloc, com vam fer l'any passat, celebrem que avui estiguem fent el debat conjunt tant d'ingressos com de despeses. Crec que és una bona notícia perquè ens ajuda a fer una visió més general de tot plegat. Quines creiem des del grup d'Iniciativa vers Esquerra Unida que haurien de ser les prioritats del pressupost de la nostra ciutat? En primer lloc, la lluita contra la desigualtat i en segon lloc, el progrés i tenir una ciutat en transició cap a un nou model productiu que posi l'ecologia al centre del debat. Malgrat les millores dels pressupostos, respecte als pressupostos que teníem en la majoria absoluta de Convergència i Unió, creiem que aquests pressupostos no compleixen aquestes dues màximes que nosaltres ens plantegem. Deia que hi ha unes millores, i són unes millores, doncs, per exemple, en el nostre cas, doncs, d'unes al·legacions que hem entrat a ordenances fiscals, que ja ha comentat el tinent d'alcalde, en primer lloc, una de... per establir una bonificació als establiments comercials que lliurin productes en bosses de paper o productes a dojo, i la segona també, doncs, per augmentar aquesta el màxim de bonificació a les edificacions, a la construcció sostenible, no? I és per això, doncs, que en relació amb aquestes dues ordenances, doncs hi votarem a favor per responsabilitat de que siguin incorporades, no? En aquestes dues, en l'ordenança 15 i a la 5. Però no és un sí i prou, no? Nosaltres seguirem treballant i seguirem treballant per fer seguiment i per definir, en el cas primer, com deia el Damià, doncs la seva aplicació del tema de la bonificació de productes amb bosses de paper i reutilitzables, i després amb l'altre, doncs, també per valorar el seu impacte i per harmonitzar, doncs, amb altres bonificacions que ja existeixen pel que fa a la construcció sostenible. Deia, però, que no compleix les màximes, tant el pressupost i els ingressos en general, també per les propostes no acceptades. Creiem que les prioritats que nosaltres ens plantegem són prioritats incoherents amb el que l'equip de govern defineix com a que no hi ha cap increment en la recaptació, o sigui, en els impostos als ciutadans, no? Per exemple, nosaltres considerem que no és... O sigui, el que vostès defineixen com a cap increment és en realitat una baixada de la recaptació i, per tant, una baixada en la capacitat de gestió de l'Ajuntament. I començant pel primer cas, doncs, per l'al·legació primera que vam presentar sobre les ordenances fiscals, sobre l'IBI, en què nosaltres plantegem que la tarifació social no és només rebaixar impostos a un grup de la població. Creiem que la tarifació social cal que sigui redistribució i cal que aquesta redistribució sigui sense una rebaixa dels ingressos de l'Ajuntament, fent que qui més té, més pagui. Per tant, si no canviem els impostos, si mantenim el mateix IBI, apliquem unes bonificacions, el que estem fent és únicament rebaixar impostos, rebaixant la recaptació. No estem fent més progressiu, fent que qui més té més pagui. I no creiem, per tant, que això puguem definir-ho com a tarifació social, també perquè ens hem deixat els dos primers passos que en totes les mocions històriques que hem anat aprovant en aquest Ajuntament sobre tarifació social marcàvem. Primer, l'estudi de rendes, que encara no existeix, sobre quina és la situació de rendes de la ciutat per poder analitzar fins a on hem de fer aquests descomptes, aquestes bonificacions, i després una altra cosa que també havíem plantejat, que és que això es fes amb el consens de tots els grups, en el marc de la comissió informativa o en altres marcs unitaris de tots els partits. Esperem que la targeta de renda, aquest compromís que se'ns anunciï, doncs sí que es faci primer aquest estudi de rendes per poder-la aplicar i després també en el marc del treball conjunt de tots els grups. Una altra de les al·legacions que tampoc ens ha estat acceptada i que també creiem clau per aquestes dues prioritats que marcava és, per exemple, doncs, l'al·legació que fèiem a l'impost d'activitats econòmiques demanant doncs, que aquelles empreses que destrueixen ocupació a la nostra ciutat i concretament dèiem doncs, que destrueixin més d'un 20% dels seus llocs de treball si se'ls eliminin les bonificacions que poden rebre per altres vies. No? És una al·legació doncs, que entenem que no s'ha acceptat perquè no es considera. Se'ns deia que potser que la llei no permetia, que altres ajuntaments ho estan aplicant, al final eliminar, o sigui, fer una exempció de bonificacions sí que tenim aquesta capacitat. Cap problema, entenem que tenim models diferents en aquest cas i que per tant no l'han acceptat. Pel que fa al pressupost, concretament de despesa, perquè no m'agrada dir que tot és el pressupost, nosaltres també vam plantejar algunes al·legacions que, malgrat se'ns diu que estan incorporades a nivell general i que valorem aquesta bona intenció i aquest titular de dir que les al·legacions fetes es poden ser incorporades al llarg de l'any per via modificació de pressupost, nosaltres ens passa una mica com amb la tarifació social, que creiem que arribar a uns compromisos necessitem la prova que s'han de desenvolupar, no? I que no se'n desenvoluparan malament o tard, i per tant doncs, comprendran que no els hi puguem donar un xec en blanc amb aquest tema. No? Quan s'incorporin i quan es facin aquestes modificacions sobre el que sigui, doncs nosaltres en parlarem i de manera que avui doncs, no podem només donar suport a aquelles coses que estan negre sobre blanc i per tant en aquestes al·legacions que han sigut incorporades. De fet, creiem que celebrem que les al·legacions que deia, però que no són fruit de cap acord general, no? Ja ho he dit. De fet, en general, creiem que vostès parlen molt de benestar i de sostenibilitat, però nosaltres preferiríem, com hem dit al principi, doncs, que parlessin de lluita contra la desigualtat i sobre el canvi de model. I en aquest aspecte també explico algunes de les al·legacions, d'aquestes intencions que nosaltres hem situat de cara al pressupost, no? Per exemple, elements de transparència, elements doncs, que el pressupost sigui públic i detallat a la web de l'Ajuntament. Ara mateix no és públic i detallat, no? I si això acaba passant, doncs ens hi trobaran. O que es faci una promoció de la banca ètica també des de l'Ajuntament, no? Que es destini una part de l'estalvi de l'Ajuntament en comptes d'aquestes característiques. La promoció de l'habitatge de lloguer, també ens han acceptat la intenció de que així sigui. Nosaltres parlem d'un pla de xoc de promoció de l'habitatge de lloguer. Si es fa en aquests termes i es fa d'aquesta manera, doncs també ens hi trobaran. La revisió iniciar un procés de revisió dels pressupostos participatius, de parlar conjuntament de la lliure disposició dels barris i dels pressupostos participatius. Crec que això també tindrem temps i si podem treballar-ho, doncs també podrem estar d'acord. I després alguns elements doncs, també d'aprovació d'aquest ple, com el que vam parlar dilluns passat de la quota de Som Energia, que evidentment hi ha el compromís de que s'incorpori, doncs quan s'incorpori també hi votarem a favor, o un altre acord d'aquest ple que era eliminar la quota a l'Agència Catalana a l'Associació Catalana de Municipis, però que en canvi en els pressupostos està contemplada i que per tant sí que pagarem aquest any. Bé, res més, simplement el que he dit, no? Nosaltres votarem a favor de les ordenances fiscals 5 i 15 perquè incorporen aquestes al·legacions que hem fet, de la resta d'ordenances i de la resta de pressupost considerem que no compleixen els objectius que nosaltres ens plantegem per aquest pressupost i per tant hi votarem en contra.
Gràcies. Per part de Esquerra Més, senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Gràcies a tot el públic que avui està omple la sala. En qualsevol cas, avui és un dia especial. Hem de dir que el nostre grup està content no ja en el pressupost, perquè el pressupost no és una fi, el pressupost és un mitjà a partir del qual intentar transformar o mantenir les polítiques públiques i, evidentment, ajudar la ciutadania. En aquest pressupost, com en tots, però nosaltres aquest i l'anterior, ens en sentim, no sé si pare o mare, però sí partíceps en la direcció des del principi fins al final, hi haurà milers de persones que milloraran la seva vida. Evidentment, aquest pressupost ja prové d'unes bases importants, que era l'estat del 2016. El 2016, en l'acord realitzat del pacte d'estabilitat, que després direm que és un pacte d'estabilitat, el pacte d'estabilitat realitzat entre el govern municipal, entre el grup de Convergència i Esquerra Republicana més, ha estat un pacte que assenta les bases, posa les bases d'aquest. Moltes de les qüestions que es van parlar el 2016 sobre projectes executius tindrà la seva repercussió en obres concretes que després en parlarem, o en inversions concretes en aquest de 2017. I avui el que aprovem és... bàsicament, per centrar-ho, és bàsicament el mateix que vam aprovar a l'aprovació inicial, però evidentment amb un treball previ sobre altres actuacions que ens faran. Avui el que aprovem són partides concretes al costat de la partideta un número i aquí una inversió i quan es farà. Això és el que fem. Com tothom sap, el nostre grup va estimar que la millor manera que podíem ajudar a la ciutat i als seus ciutadans en les actuals circumstàncies era no formar part del govern, però sí tenia una actitud positiva i de suport en aquest àmbit. Una oposició fiscalitzadora però constructiva, crítica però creadora de consensos, lliure però que compleix els pactes. El pressupost actual, insisteixo, un gran pressupost, ha rebut el 16, que és la part anterior al 17, ha rebut crítiques molt positives de la ciutadania. Fins i tot ha rebut opinions positives del conjunt de la oposició en aspectes concrets. I això, independentment del vot negatiu, abstenció o positiu, s'ha de dir. S'ha de dir com a cosa positiva pel pressupost i, evidentment, també com a reconeixement per part dels companys, dels altres companys que hi voten en contra, perquè no tot ni és negatiu ni és positiu. I també ha rebut el suport de dos regidors al nou pressupost 2017, que això també el que vol dir és que, bé, us heu afegit a un pressupost que està prou bé perquè si no, no ho faria. I en tot cas, el nostre grup el que se sent content per tal de que aquest pressupost pactat i entre Convergència i Esquerra Republicana tingui aquest suport. Mireu, nosaltres sabem que la política té molt d'espectacle, però periodistes, veïns i nosaltres mateixos sabem que un pressupost té partides i el que avui aprovem no és la fi de tot plegat. Hi haurà un any de continuar coses i de que aquests projectes es desenvolupin. Un any es fa bastant llarg. Si no, amb els companys de Convergència, en tot aquest any hem tingut moltíssimes reunions de seguiment de pacte. A vegades les coses es compliquen. Recordo ara el tema de la piscina del Parc Central i com hem hagut de reubicar aquests diners al 2017 per una demanda històrica i necessària, com era la zona esportiva de Mirassol. Per tant, companys de Mirassol, veïns de Mirassol, per fi comencem un altre cop després de l'atzucat que vam tenir anteriorment. Però si avui estem aquí és perquè l'any 2017 va ser raonablement positiu. El 16 va ser raonablement positiu i, per tant, els compromisos per part de les dues parts es van complir. Jo em sumo al que comentava el company Damià Calvet en tot aquest, també el seu grup i el nostre, sobre la intensitat del treball de tots aquests mesos, la discrepància en molts moments, però sobretot el consens majoritari que ha permès que tirem endavant. Hi ha altres temes que volem destacar sobre aquest pressupost que ja vam dir l'anterior vegada i per tant no ens entendrem massa. Tarifació social. Aquí, com sempre amb el company d'iniciativa, diguem-ne que tenim diferència d'opinions. Sí que s'està fent la tarifació social, no sé, perquè si algú semblava que pel que deies que no se n'ha fet, doncs sí que s'ha fet, escola de música, bressol i escola d'art. I deies una cosa que també té sentit, això no al contrari. És que, clar, primer s'ha de fer un estudi de renda. Podíem haver fet un estudi de renda durant aquest any i tota aquesta gent que ha tingut tarifació social i que ha pagat menys no ho hauria fet durant aquest any, si ho podíem haver fet. I l'estudi de renda, com saps, els ajuntaments no disposen del que aquell senyor o aquella senyora cobra. Ho sabrem en el moment que s'han presentat les matrícules, a partir del qual farem la tarifació social i farem l'estudi. Saps, i jo crec que és un compromís de tothom, que en el moment que se'ns tinguin les dades, portem 3 mesos, aviat les tindrem, podem veure si cal corregir determinades coses. L'opinió, en aquest cas, tant del govern municipal com de nosaltres, que hem de tenir cap a la renda disponible. Per tant, que són conceptes de tarifació social 3.0, si vols, que en alguns ajuntaments s'estan fent, fins i tot, o s'està intentant tirar endavant. Per exemple, la Diputació de Barcelona i algun altre ajuntament. Ajuden els impostos municipals. El concepte d'equilibri. Certament és molt difícil equilibrar l'IBI. Té tota la raó el company d'iniciativa. Aquí hi ha una llei d'IBI que no ajuda els ajuntaments a fer polígons segons el nivell de renda. És impossible, no ho podem fer. Els companys de la CUP també ho han dit en diferents ocasions. Tant de bo poguessin fer-ho. Establir diferents coeficients segons el nivell de renda que entenem en aquell barri. Tant de bo poguessin fer. No ho podem fer. I què és el que estem fent? Estem fent pedaços. Totes les administracions estem fent pedaços per intentar reequilibrar la renda. Com? Amb subvencions. Amb subvencions que les persones amb menys renda s'hi poden acollir. Això és bo o és dolent? Home, no sé si és bo o és dolent, però fa un any que es fa. Per tant, sí que és una novetat. I per tots aquells que l'IBI se li reduirà un 60% o un 80%, jo diria que estaran contents en aquesta justícia impositiva més gran. Promusa i el lloguer. El pacte d'estabilitat que els comentava té una consideració dels dos grups que diu que a partir d'ara Promusa farà habitatge de lloguer. En aquestes circumstàncies ho podem fer, i ho podem fer posant diners, perquè a vegades també aquí sembla que tot plegat es complica. Han hagut les retallades del govern de l'Estat des de fa molt temps, que després de la teva intervenció, no ho he dit abans perquè no hi eres, jo començava a dir, home, un agraïment a Mariano Rajoy perquè gràcies a ell aprovem aquest pressupost. Però no és el cas. Malgrat això, aquest Ajuntament, aquest pacte, aquests dos grups municipals i els que hi donin suport, posen diners de tots els ciutadans de Sant Cugat per fer habitatge de lloguer, per tal que la gent no se n'hagi d'anar. Perquè el que tenim és fuga de persones, especialment joves, i per gent gran també que ho necessita, que viuen en pisos que no són accessibles. Per tant, no entraré en totes les compres que hem fet d'habitatge, l'augment social i totes les partides que n'hi ha, però simplement recordar-vos que tenim que les partides en habitatge de lloguer són 145.000, gestió d'habitatge 105, pisos socials 138. A darrere de la partida hi ha diners. Si no hi ha diners, és fum, no existeix. Hi ha altres aspectes que creiem que són positius i que n'hem parlat en molt temps i que compartim amb altres grups. És regular l'aparcament. El principal problema que detecta l'Observatori de la Ciutat, l'aparcament. Zona vermella, la gratuïta en control horari, la verda, la dels veïns i la blava. Nosaltres som partidaris d'estendre, i així s'ha acordat, aspectes de zona vermella. Posarem un als CAPs, durant mitja hora, una hora o el que s'acordi. Haurem d'augmentar una miqueta les hores perquè a vegades es triga, diguem-ne, per les cues que hi ha en alguns CAPs, doncs 2 hores, i per tant tu entres, parques i ja està. Des de que tenim el model d'aparcament que tenim, ho podem fer i per tant en aquests moments es podrà realitzar. L'horari d'obertura de les biblioteques i de les sales d'estudis, la gran demanda dels companys de la GER conjuntament amb la sala de concerts. Sala de concerts, sala polivalent, que a vegades se'ns oblida això de la sala de concerts i bucs d'assaig, però també hem de posar-ho. Ja el 2016 ja va funcionar molt bé i amb la tinent d'alcalde, el company Eric, estan acabant de lligar els propers exàmens i crec que és molt positiu. Emprenedoria, que en vam parlar molt amb el Carles i l'any passat es va fer una cosa que no n'havien fet anteriorment. Es va fer més del que s'havia de fer. Allò que inicialment n'havien parlat, taxa zero, Carles, que després van dir hem d'intentar que tota la gent que es vulgui implantar a Sant Cugat una petita empresa pugui fer-ho, per tant, que hi hagin subvencions per a la seva implantació. Ja s'ha fet, no, diguem-ne, no és una quimera, ja ho hem fet el 2016 i el 2017 també. Suport a les petites empreses que contracten personal, també. Estem parlant de 4, 5, 6 euros, no, 550.000. Aposta per la promoció econòmica. Hi ha altres aspectes a destacar d'algun tema d'inversions. El barri del Monestir, ja em direu que sóc una mica pesat i molt sovint parlo del mateix, però sí, el 1 milió d'euros hi és, diguem-ne. Hi és, i els veïns i veïnes que estan tirant endavant tot el procés participatiu veuran com les seves obres es continuaran. Si em passo una miqueta ho reduiré de la segona intervenció, senyora alcaldessa, igual que ha fet el company del Partit Popular. Sala polivalent, sala de concerts, la tenen, 1 milió d'euros. Biblioteca central, ja sé que als ciutadans no els agrada, però nosaltres entenem que és positiva per la ciutat. Cobertura de la part central, la farem també, malgrat les dificultats que comentàvem, pistes esportives, complex de Mirasol, centre de cuidar d'animals, sí, i tant, la pista de les Planes, també tirarà endavant, i altres situacions. Altres temes que s'han arreglat des de l'AMB i la Generalitat, com l'ampliació als 16 anys de la targeta del transport gratuït, i la resta la diré en la segona intervenció.
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, el senyor Blázquez.
Sí, molt bona tarda. Empezaremos al haber una diferenciación entre los dos bloques, lo que son las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Empezaré mi alocución hablando de las ordenanzas fiscales. Nuestro grupo se va a abstener en este punto del orden del día. En primer lugar, agradecemos públicamente la actitud dialogante y abierta que han tenido los señores Damià Calvet y Gustau Folch en nombre del equipo de gobierno. Creo que han sabido entender que unas ordenanzas donde pudieran recogerse sensibilidades de otros partidos les honra personalmente y a la postre suponen unas ordenanzas mejores que las que tenemos. Y es de recibo que este agradecimiento sea público. Así vemos cómo se han tenido en cuenta algunas de nuestras propuestas que en todo caso se han regido por dos criterios. El primero, la preservación del medio ambiente y el fomento de las medidas correctoras para conseguir tal fin. Importantísimo para Ciutadans. En segundo lugar, la apuesta por unas ordenanzas fiscales que ayuden, en la medida de lo posible, a la recuperación económica de las pymes y de los autónomos en nuestro municipio. Estos han sido, y lo serán en el futuro, dos de nuestros principales ejes centrales de actuación. Si vamos a lo concreto, gracias a las propuestas de Ciutadans y que han sido aceptadas, las ordenanzas se verán modificadas en lo siguiente, lo ha comentado ya anteriormente el señor Calvet, pero querría subrayarlo. Las modificaciones serían en el impuesto de actividades económicas. Actualmente la ordenanza contempla lo siguiente en su apartado quinto. A subjectes passius que tributin, en aquest cas, a que utilitzin energia i generació, diguem-ne, autònoma, fins ara tenien una bonificació durant els dos primers anys del 20% i en els dos següents no n'hi havia cap. Con nuestra propuesta se aumenta la bonificación al 40% los dos primeros años y el tercer y el cuarto año se mantiene la bonificación del 20%. También se ha aceptado la alegación que hemos hecho en la tasa de recogida de residuos para locales comerciales y o industriales. Hemos podido negociar con el equipo de gobierno una disminución en esta tasa para los locales comerciales y o industriales con una superficie inferior a 250 metros cuadrados de un 6%. Independientemente de lo expuesto anteriormente, y aunque no se haya recogido formalmente de cara al 2017, hemos llegado al compromiso con Convergencia de que el año que viene se abordará, ha habido un tema aquí de formalismo de una ordenanza, digamos, que no se ha retocado y al final lo tendremos que trasladar al siguiente año. Hemos llegado al compromiso con Convergencia de que el año que viene se abordará de forma conjunta, invitando también al resto de fuerzas a participar a una revisión del impuesto de vehículos de tracción mecánica que debería regirse por los siguientes principios. Primero, el que más contamine, que pague más. Segundo, al que hace un esfuerzo por no contaminar, se le debe, por el contrario, premiar e incentivar. Y, en tercer lugar, debemos procurar, en todo caso, poner en marcha medidas que vayan encaminadas a reducir las emisiones de CO2 en nuestro municipio. Ya para finalizar, lamentamos el no habernos podido posicionar a favor de las ordenanzas. Para ello, es condición indispensable el que de forma global se retoque a la baja el impuesto, si se me permite la expresión, del que viven los ayuntamientos y que, como todos sabemos, todos ustedes conocen, es el IBI. En este sentido, debemos recordar que a 1 de enero de 2016 entró en vigor la bajada del valor catastral que propuso Ciutadans y que, ajustado con el nuevo tipo de gravamen, supuso una disminución media del IBI del 2,16% y que no se había producido en muchos años. A pesar de ello, y cerrando el presente año, nos damos cuenta de que dicha caída ha sido perfectamente asumida por las cuentas públicas, las cuales no se han visto en nada resentidas. Por lo tanto, fue una decisión acertada y no nos equivocamos. Teniendo esa experiencia, creemos que seguir disminuyendo el IBI de forma progresiva y paulatina es el camino que deberíamos haber seguido. Muy a nuestro pesar, seguimos siendo una ciudad cara a la que le cuesta detener el curso natural de las cosas y que para Sant Cugat significa la expulsión de la población joven. Una menor presión fiscal municipal es, no evidentemente la única de las medidas, pero sí una de las palancas correctoras para revertir esta situación no deseada por ninguno de nosotros y que, repito, la de la migración de nuestros jóvenes. Deseando, hablando de las ordenanzas, una profunda reflexión acerca de ello al equipo de gobierno, pero valorando muy positivamente su actitud pactista, nos abstendremos en la votación, esperando que el año que viene pueda haber una plena sintonía y podamos votar favorablemente. Paso ahora a discutir lo que son propiamente los presupuestos para el 2017. Lo primero que conviene destacar de los presupuestos de 2017 es que a nuestro juicio son mejores que los que se presentaron en 2016. Yo creo que esto es una obviedad, o que luego vayamos a votar en contra, luego ya me explicaré. Y eso ya es un avance. El hecho, por ejemplo, de que haya dotación presupuestaria para inversiones que Ciudadanos, junto con otros partidos, ha reclamado es un ejemplo de ello. Sirva como muestra la cobertura de la piscina del Parc Central o la construcción de una sala polivalente. Son proyectos que han costado en hacerse realidad, pero parece ser que, por fin en el 2017, van a tomar cuerpo. Sin embargo, vistos los presupuestos de forma global y en su conjunto, no son los que Ciutadans habría presentado y por eso ya anunciamos que votaremos en contra, lo cual trataré de explicar muy brevemente ahora. En primer lugar, existe para este año y para los próximos una inversión en un proyecto interesante. Decía el señor Villaseñor que estábamos en contra. Bueno, yo creo que es un proyecto interesante, que es el de la Biblioteca Central, que supondrá aproximadamente un coste de 9 millones de euros. Es un proyecto interesante, pero que no es prioritario a nuestro juicio y que supone un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el de poder hacer muchas otras cosas por Sant Cugat que sí consideramos que son prioritarias. En segundo lugar, observamos que para el presupuesto 2017 siguen habiendo partidas presupuestarias que persiguen la construcción de una República Catalana. La contribución a la AMI es un ejemplo de ello, pero podríamos encontrar otros y ahí no nos encontrarán. En tercer lugar, no vemos justificado el que el presupuesto aumente más de un 5% respecto al del año pasado, basado, como no podía ser de otra forma, en mantener una presión fiscal municipal alta, que al final lo que hace es meter la mano en el bolsillo del ciudadano más de lo que sería aconsejable. En cuarto lugar, y como en Ciutadans somos gente responsable y coherente, también somos capaces de plantear recortes. Recortes en el gabinete de prensa del ayuntamiento, recortes en los cargos de confianza amparados en el cartipás municipal o recortes en medios de comunicación locales que hacen una gran labor pero que están, a nuestro juicio, sobredimensionados. Por último, también somos partidarios de recortar la partida destinada a externalización de servicios jurídicos. En quinto lugar, observamos que en los presupuestos que se nos traen hoy para su aprobación hay partidas que deberían tener una mayor dotación presupuestaria. Debemos ser más ambiciosos en un plan integral para la mejora de las aceras. Debemos ser más ambiciosos en mejorar infraestructuras básicas de algunos distritos, asfaltado de calles, mejoras en el alcantarillado, etcétera. Debemos apostar también por una mayor inversión en transporte público que suponga una mayor frecuencia de paso entre el centro y los distritos. Debemos ser muchísimo más ambiciosos en la construcción de viviendas públicas para alquiler social. En contraposición a la construcción de la Biblioteca Central, estas propuestas que hemos citado sí creemos que son absolutamente prioritarias. Para ir concluyo ya. Citar otras partidas que deberían estar contempladas en los presupuestos con una mayor dotación. Hablando del tema, uno de los temas estrellas del año, la seguridad, una de ellas sería la mejora en las cámaras de la policía local. Muchas de ellas adolecen de tener muy poca definición, con lo cual resulta difícil identificar, por ejemplo, la matrícula de un vehículo que haya cometido una infracción, por poner simplemente un ejemplo. Iba a finalizar mi discurso apostando por una mayor dotación presupuestaria en lo que vendría a llamarse la lucha contra la plaga del jabalí, pero en comisión informativa ya anteriormente con Gustav Folk me ha dicho que s'ho han repensat y por ello me alegro y esa dotación presupuestaria va a ser mayor. Bien, muchas gracias y por todo lo referido anteriormente votaremos en contra de los presupuestos y nos abstendremos en las ordenanzas fiscales. Gracias.
Gracias. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, bona tarda. En primer lloc, per entendre el posicionament del nostre grup, el posicionament i el vot del nostre grup avui de les ordenances i dels pressupostos, destacar una obvietat, i és que els pressupostos avui s'aprovaran, i no ho sabem avui per les intervencions de la resta de regidors, sinó perquè hi ha un pacte, vam tenir un pacte l'any passat, sabíem que el tornàvem a tenir, i a més han sortit notícies que altres grups s'hi afegien. Per tant, els pressupostos s'aprovaran independentment del que faci el grup de la CUP Reconstituent. Aquests pressupostos, s'ha de dir, ho ha dit molta gent, però són objectivament millors. Suposo que és natural, uns pressupostos que augmenten un 5% i escaig, no? 132 milions d'euros, uns pressupostos que augmenten un 13.5% les inversions, i són bons, entre altres coses, per dos fets principals al nostre entendre. Un és l'acord amb Esquerra Més, ho vam dir l'any passat i ho tornem a dir aquest any, i l'altre és pels ingressos que genera el nostre Ajuntament. Nosaltres, bueno, jo concretament, i a més em vaig equivocar fa uns anys quan en el període àlgid de la crisi, que ja érem aquí discutint sobre en Carles en aquell moment, sobre ordenances i marc d'ingressos i despeses, que dèiem que hi havia alguns ingressos que havien sigut molt bons durant uns anys de bombolla i que ja no tornarien. Bé, m'ha quedat contrastat empíricament que ens equivocàvem, perquè el nostre Ajuntament té una capacitat brutal de generar recursos. Això també és molt important, entendre la capacitat brutal de generar recursos del nostre Ajuntament per entendre el posicionament que farem avui. Hi ha coses molt bones en aquest acord. Jo barrejaré marc d'ingressos i marc de despesa. La targeta ciutadana, evident, no cal que el tornem a repetir, però si simplement d'aquest 2017, com hi ha el compromís, és una gran notícia per fer una tarifació social real i efectiva. Jo estic d'acord amb el Ramon com amb el Ferran. Hi ha un inici de tarifació, hi ha coses que són tarifació, però per mi la tarifació seria que uns paguin més i els altres menys. I sembla que de moment ens tarifem més perquè per bonificar la gent de baix, que està molt bé, però en canvi menys premi ingressos per la part de dalt. M'ha quedat molt demòcrata això, estic d'acord amb dues opinions quasi diferents. Els ajuts i subvencions nous, que hi ha alguns dels quals plantegem d'alguna manera o dibuixem en les al·legacions de la CUP des de fa anys, n'hi ha de molt interessants. El fet de que s'aposti pel lloguer, i en aquests pressupostos concrets i amb diners, el que deia el Ferran, que és important que hi hagi partides, perquè si no les declaracions d'intencions tampoc serveixen, també és una notícia positiva. Inversions n'hi ha moltes, però la sala polivalent, sempre hem dit que per nosaltres és un tema cabdal de ciutat, l'adequació de la Unió, l'aigua Can Barata, podríem enumerar-ne moltes, però s'han comentat abastament amb les intervencions anteriors. Nosaltres sempre diem que amb el marc d'ingressos el que hem de fer, amb el marge que tenim l'Ajuntament, que com sabem és limitat, és garantir els serveis socials i les necessitats per les necessitats bàsiques de la població. Si ens preguntem a nosaltres a la CUP si complim amb això, amb aquests pressupostos, diem que es fan coses per fer-ho, però no ho complim del tot, a pesar nostre. No recitaré les dades que tots coneixem, que periòdicament surten a l'observatori, però tenim una ciutat agradable per viure-hi, una ciutat que té un alt nivell d'acceptació, però que deixa gent al marge. I pensem que amb uns pressupostos on s'incrementessin els ingressos podríem fer més cosa. Per què ho diem això? Perquè un dels titulars que surten als mitjans, i és normal, és quan es diu baixem o pugem l'IBI. Nosaltres, una de les nostres al·legacions principals, la principal baixa és pujar el tipus impositiu de l'IBI. Per què? Fa un parell d'anys vam tenir una rebaixa del 18% del valor cadastral, que vam compensar amb una pujada del tipus impositiu, el 0,5 el tenim, no sé si exactament, i això va comportar una rebaixa del 2,7% de mitjana dels rebuts de l'IBI. No? Moltes vegades quan diem aquest 2,7% la gent es queda amb que baixa o puja. No? Jo he fet un exercici que és traduir en dades concretes què és aquest 2,7% a les a les llars santcugatenques. I he agafat una casa a Valldoreix, una a Mirasol, una al barri Sant Francesc i una al Parc Central. Una paga 1.000 euros d'IBI, la de Valldoreix, i la de Sant Francesc és la que paga menys, 330 anuals. La que paga més d'IBI, la rebaixa 2,16 anual, no li suposa ni 2 euros al mes. O sigui, són 21,6 euros anuals. La que paga menys, el Parc Central, ai, el Sant Francesc, perdoneu, un pis de 60 metres quadrats, li suposa 60 cèntims al mes, aquesta rebaixa a l'IBI. A Mirasol, una casa de 730 anuals, una casa unifamiliar, doncs, 1,3 euros al mes, és un cafè amb llet, bueno, el preu que t'havia és 1,5, em sembla, el cafè amb llet, però és un cafè amb llet al mes, la rebaixa de l'IBI. Per què dic això? Vull posar aquest exemple gràfic perquè és una decisió, ens planteja una dicotomia clara. Volem que la gent tingui 2 euros més al mes a la butxaca, en el millor dels casos, o volem, per exemple, tenir aquest 1 milió i escaig de milions d'euros que van perdre amb aquesta rebaixa de l'IBI. Per nosaltres aquesta dicotomia té una resposta òbvia, i és que volem tenir aquests diners que van perdre amb aquesta rebaixa de l'IBI. Això, hi haurà algú que dirà que, clar, però hi ha gent que ho passa malament. Evidentment que hi ha gent que ho passa malament. Tenim ajuts i subvencions que fan molt bé l'Ajuntament, que fa que la gent que ho passi malament no ho passi tan malament. Ara, no obstant això, si algú pensa que 60 cèntims al mes és la diferència entre passar-ho bé o passar-ho malament, doncs creiem que s'equivoca. Creiem que s'hauria de retornar a la recaptació d'IBI de fa un parell d'anys, i a més, hi ha gent que pot pagar molt més encara a Sant Cugat, i que no 2, ni no 10 o 15 o 25 euros al mes no li suposaria res, i en canvi podríem fer moltes coses. Perquè el parc d'habitatge de lloguer de Sant Cugat està bé, i aquest any se'n farà més, i a més, les persones que hi han passat, perquè acostumen a tocar els pisos de promoció al final, perquè hi ha una rotació que està molt bé, estan molt bé, però són insuficients. I ho parlàvem amb el Damià el dia que parlàvem de les propostes d'inversions, i moltes vegades no compleix l'objectiu que hauria de complir, que és donar una empanteta perquè la gent s'emancipi. Senzillament és, bé, una pròrroga, perquè quan acaba te'n vas al mercat lliure, i a Sant Cugat tenim el lloguer més car de Catalunya, 898 euros de mitjana, que és un 85% per sobre de Catalunya. Per tant, el tema de l'habitatge és una qüestió cabdal que pensem que podríem afrontar d'una manera més valenta, més decidida, sense menysprear ingressos per IBI, que, com he exemplificat, doncs no suposa cap gran canvi. Els titulars estan molt bé, però quan la gent se li digui que baixa l'IBI, doncs es podrà fer un cafè amb llet menys al mes. Hem de decidir si volem això, un cafè amb llet més al mes, o tenim molts més recursos per tal de fer coses necessàries per la ciutat. Perdoneu, se m'han perdut els papers. Sí. Nosaltres, per això, pensem que malgrat que hi ha coses molt bones a les noves ordenances i als nous pressupostos, la qüestió de l'IBI és la qüestió clau. Evidentment és l'impost del qual recaptem més, i per tant estem perdent una oportunitat de sumar més ingressos. Més ingressos per la ciutat on vivim, no només sigui agradable i estiguem contents de viure-hi, sinó que tothom hi pugui viure i ningú hagi de marxar, i els que ja han marxat doncs puguin tornar. A més, a part d'aquestes coses conjunturals, diríem, la rebaixa a l'IBI, que va ser l'any passat, hi ha coses estructurals que nosaltres sempre diem, amb les quals no estem d'acord, i a més, són causa dels alts preus de la ciutat. Tenim un model de ciutat molt maco, molt verd, però car, difícil de mantenir, i aleshores això provoca que hi visqui un determinat tipus de gent, que vingui un tipus de gent, que hi hagi una oferta determinada d'habitatge i que molta gent no s'ho pugui permetre. Per tant, quan critiquem el model de ciutat, no és perquè no ens agradi que hi hagi zones verdes ni res d'això, sinó perquè pensem que el model de ciutat opulent i car que tenim fa que hi hagi molta gent que quedi exclosa. Gent, a més, que, com hem dit moltes vegades, no surt després a les estadístiques, perquè, evidentment, no hi són a Sant Cugat per agafar el telèfon quan els truquen de l'observatori. Jo faré un símil escolar per això. Nosaltres podíem votar que sí a aquests pressupostos. L'any passat ens vam abstenir als pressupostos i ho vam fer com una... Per nosaltres va ser un esforç, ho reconec. Nosaltres segurament estem a les antípodes en moltes coses ideològiques amb l'equip de govern, però va ser un esforç perquè pensàvem que eren molt millors respecte als anys passats. Aquest any per nosaltres hi ha una millora, però els podíem equiparar als anys passats, per entendre'ns. Jo tinc una sort, que és que la meva mare és mestra, i a part de conseqüències directes com la casa plena de llibres o anar als museus molt sovint, hi ha danys col·laterals que són les converses de mestres i professors a casa, no? Hi ha quan un alumne molt justet, al qual li costa i s'ha d'esforçar molt, treu una nota justeta, a vegades li pots posar un B o un notable perquè dius, ostres, s'ha esforçat molt i el vull premiar. Quan hi ha alumnes que poden treure un notable sense baixar l'autobús, doncs, i veus que no s'esforça, dius, o que no fa, no s'esforça, no és una bona, no fa el que tu creus que podria fer, doncs dius, ostres, doncs li posaré un aprovat perquè ho pot fer millor. Per nosaltres, aquests pressupostos són els d'un ajuntament notable, un ajuntament que té una gran capacitat de generar recursos, però que menysprea alguns ingressos que per nosaltres són essencials, perquè malauradament a dia d'avui, amb totes les coses que farem de positives amb aquests pressupostos i ordenances, no garantirem les necessitats bàsiques de la totalitat de la població. Per nosaltres aquest és l'objectiu i, per tant, votarem que no els pressupostos i les ordenances, assumint, després de reconèixer que són millors. Finalment, jo no m'enrotllo més, si després hi ha rèpliques, ja parlarem una miqueta més, agrair, quan és veritat, i agrair les converses amb el Damià, el to, i a més la comprensió de moltes coses. Jo admetem que hi ha coses que estan recollides a les al·legacions d'alguna o altra manera i que hi ha una voluntat d'entesa. I de la mateixa manera que faig un agraïment, un lament, que és que en aquestes converses, abans, i s'agraeixi, es tingui en compte com a interlocutor una persona que no representa ningú del grup no adscrit i que pensem que fem un flac favor a la política.
Gràcies. Senyor Calvet, té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, agrair el to positiu de les intervencions, que jo crec que recull tota la feina que s'ha estat fent aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos. No tinc intenció de contestar, diguéssim, un a un les intervencions dels grups municipals, però sí potser doncs, posar sobre la taula quatre o cinc dades, quatre o cinc reflexions que van amb una línia doncs, generalista del que pretenen ser aquests instruments i del diàleg que hi ha hagut que ja està bé en aquest plenari. No? En primer lloc, reiterar que creiem que són els millors pressupostos possibles, les millors ordenances possibles, i que han intentat recollir tot allò que creiem que ho millorava encara més, molt especialment el que podríem anomenar el vector ambiental, aquest vector ambiental allà on s'ha proposat per part dels grups de l'oposició, per part dels grups polítics representats a l'Ajuntament, l'hem intentat recollir. El vector, diguéssim, de tot el que significa la dinamització econòmica i la generació d'ocupació, també, amb les bonificacions a l'IAE, etcètera, etcètera, i el que podríem anomenar també el vector social, tot allò que significa, evidentment, aprofundir en tota aquesta anomenada tarificació social, que en definitiva és una millor i més justa distribució de la riquesa, però en primera instància del que és el marc tributari de l'Ajuntament. Creiem que alhora sí que tant les ordenances com el pressupost recullen moltes polítiques actives en favor del concepte de la família com a concepte transversal, no és només les bonificacions o les subvencions a una o altra forma de família allò que recullen aquests instruments, tot el que són el pensar i l'executar determinats equipaments, en definitiva determinades línies polítiques educatives, esportives, culturals, va en favor de tot el que és aquest concepte de la família com a nucli bàsic de manteniment, d'evolució de la nostra societat, i a més amb el compromís explícit d'anar conduint aquest conjunt d'ajudes i subvencions que tenim avui en dia per famílies monoparentals i per famílies nombroses, que a vegades és una mica complexa de trobar punts d'homogeneïtzació en aquest tipus d'ajudes, via la targeta ciutadana, via aquest carnet de renda, poder anar-ho portant tot cap a un conjunt més harmònic, més homogeni d'ajudes. Nosaltres, com a Ajuntament, creiem que tenim uns nivells impositius, uns nivells de tipus, diguéssim, d'IBI i de la plusvàlua adequats al que és, primer, el marc legal, que no és nostre, que és de l'Estat, i segon, el que és la realitat de Sant Cugat, recordar i posar en valor de nou la rebaixa del 18% a tot el que és els valors de la ponència cadastral. El tipus el teníem al 0,43, el vam augmentar al 0,513, però estem, diguéssim, en un punt molt intermig del que és la forquilla de tipus que podem tenir com a ajuntament, que va del 0,4 a l'1,1. Fixin-se que estan al 0,513, estem en un punt central baix del que és aquest tipus, no? Evidentment, aquesta mitjana del 2,16%, que és veritat que impacta poc en el rebut de la butxaca, diguéssim, de cada família, bueno, en alguns casos impacta més, en alguns casos impacta menys, però sí que crea, diguéssim, un estat de la qüestió referent a la càrrega tributària, referent a la càrrega fiscal de la ciutadania, que pot revertir, nosaltres creiem que és així, doncs, en el que és la circulació econòmica, en la dimensió econòmica de la ciutat. El mateix podríem parlar de la plusvàlua, aquesta rebaixa del 30 al 29%, encara que pugui significar doncs, un import menor, creiem que també tendeix a crear un marc mental, fins i tot em podria atrevir a dir, doncs, de contenció fiscal que ajudi en definitiva que hi hagi més circulació, més dinamització econòmica a la ciutat. Tota aquesta voluntat de portar ajudes, bonificacions, targeta ciutadana, carnet de renda, amb aquesta voluntat d'homogenització tindrà en compte també doncs, temes com una de les al·legacions que va presentar el senyor Álvaro Beneixam des del Partit Popular, que és en referència a augmentar bonificacions de l'IBI a aquelles famílies que tenen persones discapacitades. No? Bueno, això és el que actualment ja hi ha doncs, algun apunt en aquest sentit, també hi ha els serveis socials, evidentment, però ho podrem incorporar en plenitud a partir de l'adopció d'aquests criteris de targeta ciutadana, de carnet de renda, d'homogeneïtzació del conjunt de bonificacions i ajudes a les persones i a les famílies. Afegir que hi ha sigut un denominador comú de moltes de les intervencions que el tema habitatge és una de les grans voluntats d'aquest equip de govern, que està sòlidament recollida en l'acord d'estabilitat, també amb l'acord pressupostari, amb Esquerra Republicana més i amb el PSC. Creiem que tenim una magnífica eina que és Promusa, que podem explotar al màxim per tal de tendir, efectivament, aquesta expressió de la política d'habitatge exclusivament en règim de lloguer, que és molt fàcil de dir i que és molt difícil de fer. Ojo, que els diners, evidentment, no surten de sota les rajoles. En aquests moments, 5 minuts, sí, ja molt ràpid, doncs. En aquests moments, doncs, tot el que és les ajudes a les subvencions i a les subsidiacions en matèria de promoció de política, de promoció pública d'habitatges, doncs s'ha posat a zero i costa molt, però farem un esforç per tendir cap aquí. Finalment, només recollir que aquest any ha sigut també l'any en què ha vist la llum un tema que va ser de debat l'any passat i que també vam advertir que segurament doncs, calia treballar-ho en el marc metropolità, en el marc de l'ATM, que és doncs, l'augment de la gratuïtat de la targeta T12 fins als 16 anys, un tema que va ser posat sobre la taula doncs, des del minut 1 del 2016 i que doncs, en el 2017 podrem veure aconseguit gràcies a un esforç comú col·lectiu de tot el que són els municipis metropolitans. Dir que, evidentment, tot el que representen aquests dos instruments, ordenances i pressupost, tenen també una línia política, com no pot ser d'altra manera, la pròpia de l'equip del govern, però també en referència a temes doncs, de polítiques referent al procés nacional que està vivint el país, evidentment els pressupostos de l'Ajuntament de Sant Cugat, responent a la política de l'equip de govern, hi responen, i només acabar dient que no és tant l'Ajuntament, responent una miqueta al senyor Bea, que ha dit l'Ajuntament té una enorme capacitat per generar recursos, no és tant l'Ajuntament el que genera recursos com la ciutat. La ciutat de Sant Cugat té una enorme capacitat per generar recursos. Som una ciutat que creix amb la gent i amb les empreses que venen i és una ciutat que ajuda a créixer a la gent i a les empreses que venen i n'estem molt orgullosos.
Gràcies per la rèplica, senyor De Franc. Té la part.
Bueno, nada, reafirmar un poco lo que se ha dicho aquí y agradecer al equipo de gobierno junto con Esquerra MES el pacto que se ha hecho, un pacto que agradezco por su carácter no sectario, porque ya hace muchos años los ciudadanos de este país y de muchos otros países aprendimos a no ser sectarios, a hablar con todos y con todas las personas que componen un pleno y que por ley pueden estar en ese pleno, les guste o no las condiciones en las que estén a unos u otros. Por eso, de ahora en adelante, el compromiso es seguir trabajando por la ciudad y yo creo que todos asumimos este compromiso, los que van a votar a favor, los que van a votar en contra y los que se van a abstener. Y sin más, felicitarlos por el acuerdo y a seguir trabajando.
Gràcies, senyor De Franc. Senyor Benejam.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, com a contraposició del que ha dit el Dimitri, sí que és veritat que ja en aquest mandat hi ha hagut una major possibilitat d'arribar o de que fossin acceptades algunes de les nostres propostes, com ha sigut el cas, una en concret que era important per nosaltres, però també hem de recriminar que hi ha un punt més de possibilitat d'arribar a acords, però no només amb el tema del pressupost, sinó durant tot l'any. Tenim altres propostes i tal, i nosaltres a vegades ens agradaria rebre també alguna proposta de l'equip de govern i d'altres partits sobre coses que ens podien posar d'acord, i una molt important és el pressupost. En aquest cas nosaltres no rebem pràcticament ofertes sobre ni interès d'altres partits. Dit això, una de les coses que volíem, que nosaltres portàvem en les nostres al·legacions a les ordenances fiscals i que no he pogut dir abans per falta de temps, ha sigut la taxa de clavegram. Sobre el tema de la taxa de clavegram, nosaltres ja vam proposar en exercicis anteriors aquesta supressió, i l'hem proposat des del moment que es va crear, perquè es va crear fa, si no recordo malament, 4 anys, i nosaltres sempre hem defensat la seva supressió, és a dir, la seva no existència, perquè entenem que en aquell moment era veritat que hi havia una necessitat de diners bastant important per despeses corrents ordinàries de l'Ajuntament, i es va posar aquesta taxa de clavegram, el rebut de l'IBI, el rebut de l'aigua, però entenem que ara que la suficiència econòmica que tenim per l'augment de recaptació d'altres impostos ho permet, podríem deixar de comptar amb ella. És a dir, els ingressos amb aquesta taxa de clavegram, si no recordo malament, són uns 3 milions o 3 i mig, o bé reduir-la o bé suprimir-la, tenint en compte que hem augmentat amb molts més diners altres ingressos per altres impostos. Gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Té la paraula.
Molt breu, és per reafirmar el nostre compromís, no ho havia dit en la intervenció, evidentment nosaltres votarem a favor, i com que és el darrer ple, desitjar-los a tots unes bones festes. Gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Molt breument, perquè ja veig que ja toca. En qualsevol cas, alguns, bàsicament tu i jo, sempre diem que els pressupostos estan sobrevalorats. Quan el fas, estan valorats, diguem-ne. I en tot cas, el que sempre dèiem amb el concepte sobrevalorat és que el pressupost no acaba avui, comença avui, i el rock and roll comença avui. Dintre el pacte d'estabilitat hi ha una comissió de seguiment on poden haver-hi propostes que es posin sobre la taula, i tot es mou a la vida i en una ciutat. Hi ha dues coses que sí que podíem posar sobre la taula. Quan parlàvem de tarifació social, jo crec que aquest és un tema que n'hem dit abans, i en tot cas donar suport a les demandes de fa molt temps dels companys d'Iniciativa de que aquest tema l'hem de tractar ara que ja tindrem les dades, i coincidim bastant, i també amb els companys de la CUP. Excepte en una cosa, us posaré un exemple: si una mensualitat d'escola bressol pública val 100, una privada val 105, si augmentes els diners que val l'escola bressol i val 150 a l'escola bressol pública, ningú anirà a l'escola bressol pública. Per tant, és un tema de model, i fins i tot de números i de debat. Se n'ha parlat molt del que haurien de sobre els diners de lliure disposició dels barris. Nosaltres ja sabeu, i ho hem manifestat públicament, que som partidaris que s'abordi aquesta situació, i per tant entenem que en el proper marc de debat que comentàvem anteriorment es pot fer. Creiem que hi ha projectes que poden estar sobre la taula que permeten aquesta situació. També hem de saber els sobrants que tenim en aquests moments en alguns barris, si estan compromesos o no, perquè si no estan compromesos, diguem-ne que a la Floresta sí que ho estan, però seria una situació que no tindria molt sentit augmentar-los. Hi ha coses que es donen en un pressupost, per exemple, que pressupostos participatius que tots pensaven que anirien a la cobertura, a la calefacció, millor dit, del pavelló de la Floresta, doncs no hi va. I llavors hi ha circumstàncies que són sobrevingudes i que en el marc del govern i nosaltres n'hem parlat sobre aquesta situació, i per tant el que sí que volem enviar també des del nostre grup és tranquil·litat, que ho estem mirant, i per tant confiança. En aquest sentit, el nostre grup, com és evident, donarà suport a aquesta situació sense tancar el pressupost a tot allò que es pugui millorar.
Gràcies. No hi ha més paraules. Senyor Bea, tampoc? Doncs... Sí, passem a la votació. Per endreçar la votació, recordin que primer passarem a la votació del punt de proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2017. En primer lloc, els demanaré que fem votació del punt 5 que es refereix a l'ordenança número 5 sobre el ICIO, Impost de Construccions i Obres. Després procedirem a fer la votació de l'ordenança número 15 en relació a residus i després farem aprovació de la resta. Passem doncs a la votació de l'ordenança número 5, l'impost de construccions i obres. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Passem a la votació de l'ordenança, disculpe, sí? De l'ordenança número 15. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Passem a la votació de la resta d'ordenances fiscals. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Vots a favor? Gràcies. Doncs queden aprovades les ordenances fiscals amb els següents doncs, suports que s'han produït en el plenari i, per tant, passarem a l'acord de pressupost. Per tant, sotmetrem a votació aquest tot en bloc l'acord de pressupost per al 2017. Vots en contra? Gràcies. Abstencions? No n'hi ha. Vots a favor? Gràcies. Doncs queda aprovat amb una àmplia majoria i un suport a aquest pressupost, el pressupost 2017. Moltíssimes gràcies de veritat a tots per fer aquest ple constructiu, per fer aquest ple trobem aprovada una eina de govern i governabilitat de la ciutat. Desitjar molt bones festes a tothom i molt bona tarda. Gràcies. S'aixeca la sessió.